Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Comencem 27 d'octubre, tanquem el mes d'octubre a... Doncs això, un mes de fer 10 anys, el 2012, un 29 de novembre, començàvem aquest programa. Però tot això hi arribarà. De moment, el programa que us presentem avui és el 477. I avui una entrevista de primer ordre per la mobilitat del país i, per tant, com que és una mobilitat sostenible, la del ferrocarril, en aquest cas Rodalies, volem confiar en el que ens explicarà Pere Macias. I volem confiar, sobretot, perquè el seu perfil, el seu currículum, la bala, i molt. És el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, però els que ja el vàrem conèixer a finals dels 80 i sobretot els 90, tot l'àmbit de les infraestructures, etc., i l'enginyeria, doncs ens dona confiança. Ell ens presenta aquest nou Pla de Rodalies, bé del 2020, però, a Catalunya. Llar a Triple Plus, consum responsable, parlarem de la llar de foc, a mobilitat green, Barcelona, la ciutat, vol que els 80, que el 82% dels desplaçaments urbans siguin a peu, en bici o en transport públic. I acabarem amb empresa i IKEA, que multiplica les vendes dels productes de segona mà. A Twitter ja som 71.500 seguidors, 28.500 a Facebook, som al mail i som al web.
Quin temps ha fet?
I els últims 8 dies ens han portat, perdoneu-me, una castanya de calor. No una castanya i un boniato de Tots Sants, sinó una castanya de calor. Temperatures sostingudament elevades, tant mínimes com màximes. No tenim constància que s'hagin batut en general rècords, tret, per exemple, de les... de fa un parell de nits, la mínima, per exemple, de l'Observatori Fabra, una de les, la més alta de la segona quinzena, per exemple, dels mesos d'octubre, des de 1914, i de fet la mitjana, sobretot, del que portem d'octubre, també pulveritza rècords. En general, però, és la persistència d'una calor fora de to. Això és el més destacat, perquè sí que trobarem vent en algunes comarques, sobretot les d'alta muntanya, sí que trobarem pols en suspensió, boires i boirines, però poca cosa més.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, la pols sahariana, una foto que ens envia el Miguel Ángel Ciudad amb una sortida de sol amb pols, de pols en suspensió des de Calella, al Maresme. Foto del 23 d'octubre amb un mar ataronjat, un cel i un sol ataronjat, uns núvols ataronjats i un esquitx amb un mar bastant tranquil.
L'entrevista.
José Luis,
què tal?
Una entrevista de primera línia.
Bueno, el tema ja ho és.
Sí.
No podem parlar de mobilitat sostenible sense parlar de Rodalies, és impossible.
Va... Això mateix.
No es pot dissociar, que no s'hi diguéssim. És a dir, una cosa és inherent a l'altra, no?
I una persona que els que som una mica més grans li coneixem perfectament el currículum al voltant de la mobilitat, al voltant de territori i sostenibilitat. Devia ser política territorial i obres públiques en aquell moment. Li coneixem doncs, l'equip d'Albert Vilalta, coneixem Ferrocarrils de la Generalitat, coneixem el tramvia de Barcelona i ara Rodalies. Per tant, podríem dir un corredor de fons abocat a la mobilitat.
Mobilitat i sostenibilitat.
Sí. Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Déu-n'hi-do, eh? Quin encàrrec.
Sí. No és senzill, no? Però bé, és un repte important i sobretot jo penso que totes les persones que creiem en el transport públic sabem la transcendència que té el sistema de Rodalies pel conjunt de mobilitat de tot Catalunya, perquè Rodalies és Rodalies de Catalunya, eh? Estem parlant des de Portbou, o des de Lleida, o des de...
Fins a l'aldea Tortosa.
De Tortosa, no? Per tant, diguem-ne, les Rodalies no són només les Rodalies de Barcelona, sinó són Rodalies i el que en diem regionals, no? I tot això conforma el nom que es diu Rodalies de Catalunya i, per tant, la transcendència que té sobre aconseguir mobilitat sostenible, tot aquest sistema és molt gran, no?
1.100 quilòmetres de xarxa, 200 estacions, 270 trens i algunes vies amb 40 anys d'antiguitat, d'altres renovades fa molt poc, etc etc. I un pla de Rodalies 2020-2030 amb una inversió prevista de 6.345 milions d'euros. Vaja, un bilió de pessetes, de les antigues pessetes. Ho dic perquè de vegades dona'l un bilió de pessetes.
Que parles de pessetes ja és com parlar de l'edat mitjana, no? De Maravedís i de coses d'aquestes.
On estem ara mateix, Pere?
On estem, mireu, l'11 de desembre d'aquí de, poques setmanes, farà dos anys que el que llavors era ministre Ábalos, doncs el senyor Ábalos va presentar l'estació amb obres de la Sagrera, va presentar el pla. Per tant, portem, diguem-ne, dos anys, de fet, eh? Portem dos anys, no? I en aquests dos anys jo crec que s'ha fet molta feina. Jo crec que costa una mica d'explicar, que les coses sempre s'ha de ser objectiu. I la veritat és que tenim unes xifres ja realment importants, no? Diguem-ne, de compliment del pla. Un pla, al final tens tota una sèrie d'indicadors que et diuen si allò ho compleixes o no ho compleixes. És a dir, estem fent els projectes, sí o no? Estem fent els estudis, sí o no? Estem, allò que se'n diu, licitant les obres. Què vol dir licitar les obres? Treure un concurs perquè les empreses s'hi presentin, sí o no. Estem contratant les obres, sí o no. I estem començant les obres i fent-les, sí o no. Llavors, si anem mirant tots aquests barems, no?, que són oficials, jo totes les xifres que faig servir sempre dic que són totes una veritat gairebé absoluta perquè estan publicades amb els diaris oficials. No,
no és el cunyat que opina a Twitter.
No. És, tot són xifres. Doncs clar, per exemple, de lo que hem de fer el primer període fins al 25, és clar, per exemple, de lo que se'n diu la licitació, és a dir, treure concurs, estem ja a prop del 40%. És a dir, que en dos anys hem fet un bon ritme de feina, però és que amb adjudicació, és a dir, adjudicar obres, ja hem passat el 40%, no? Què vol dir això? Vol dir que, diguem-ne, amb un començament que hem tingut complicat, època, no cal dir-ho, de Covid, amb una etapa que es portava de no tenir inversió, però el que és més greu, ni hi havia inversió ni hi havia projectes, perquè si hi hagués hagut projectes hi haguéssim tingut mitja feina.
Coses feta, començades, clar.
Evidentment. I, per tant, doncs, tinguent tots aquests elements, doncs jo crec que, he dit aquests índexs, però em podria dir molts altres, doncs, en fi, les xifres comencen a fer goig, no? És a dir, per exemple, d'adjudicacions acumulades estem a més de 2.000 milions. Això que deies abans, ho podien convertir en pessetes,
no,
també.
És que són...
I serien molts diners.
300.000 milions de pessetes. És que, a veure, amb els euros ens hem perdut una mica, sí, els que som una mica més grans.
Fa 22 per tant... anys que ens hem perdut, sí. Sí,
sí, només 22.
Que el jo bitllet, recordo, el bitllet de 10.000
servia... Ai, el bitllet de 10.000.
Intentant explicar.
Bitllet de 5.000 servia, bueno, era una meravella.
Ara, el de 50 no arriba enlloc.
Sí. José Luis,
per què hi ha aquesta, Pere, aquesta dissociació entre la velocitat de l'administració a l'hora d'executar i de posar en marxa els plans i la necessitat i la vocació del ciutadà de contribuir fent servir el transport públic? Les xarxes socials, jo no sóc gaire defensor de les xarxes socials, però és un clàssic, ja t'hauràs adonat. És a dir, és una conversa clàssica. Sí. Les bronques de bon matí i de sort cap a Rodalies, no?
Bé, aquí hi ha dos tipus, jo sempre m'agrada explicar que hi ha dos tipus de, entre cometes, de bronques o diem de comentaris, no? Xarxes socials, un comentari, que aquest és molt comprensible, d'una persona que un tren se li retarda o que un tren no surt, eh? Per exemple, aquests dies hem tingut un problema reiterat, per cert, de que els trens de Sabadell a Cerdanyola hem tingut diverses actuacions de sabotatge que han tallat per la nit els cables, clar. Si no hi ha cables de comunicació, els trens no poden passar.
Està claríssim, és extern.
És el primer. Per tant, això fa que hi hagi hagut un retard. Per tant, el senyor que no li arriba el tren a l'estació i que possiblement no té aquesta informació, s'enfada. Per tant, aquest l'hem d'entendre. Li hem de fer un esforç per explicar-li per què li passa allò. Eh? Hem de fer aquest esforç, no? I, en tot cas, doncs, després mirar de que, per exemple, els Mossos facin la seva feina, tothom faci la seva feina, i això no es repeteixi, no? Però, en qualsevol dels casos... aquest senyor se li ha donat raó. Però hi ha una cosa que aquesta és menys justificada i més trista, i és que gent que mai van en transport públic, per descomptat en Rodalies, però tampoc no van ni en metro ni en autobús, doncs per altres motius, doncs utilitzen Rodalies per fer crítica del que sigui. Bé, diem-ne, a mi em mereix una consideració molt diferent un de l'altre. És a dir, el senyor que està a l'estació afectat, escolta'm, xapó, demanar-li disculpes i fer un gran esforç per millorar. L'altre, doncs, home, dir-li que si el seu objectiu és carregar-se el transport públic, ho està fent molt bé. Eh? Perquè a base de dir que això va malament, va malament, va malament, va malament, doncs, esclar,
es crea aquesta, aquest mantra.
Desincentivem. Per tant, jo crec que s'ha de diferenciar molt bé aquests dos tipus de comportament. Amb un, totes les explicacions del món, fer tot el possible per millorar el servei, i amb l'altre també ser valent, doncs, explicant doncs, que, home, que si algú té ganes de fer política, que, home, que no utilitzi això, perquè és que això és el... Hi ha molta gent que depenen del servei de Rodalies, i hauríem de ser capaç que molta més gent l'agafessin. I si diem, això és un desastre, això és un desastre, doncs la gent potser no l'agafarà. I, per tant, jo crec que és important, és molt important, que hi hagi aquesta consciència que una crítica raonada, justificada, una queixa d'un usuari que no van bé, doncs, escolti'm, s'ha de fer i l'administració la té d'atendre, etc. La utilització política de Rodalies, jo crec que no és una bona feina. Eh? Jo crec que no s'està fent un bon favor al país, no? I jo ho dic, una persona que... tota la vida m'he considerat una persona molt del país, I per tant, i molt defensor del país fins allà on calgui, no? Per tant, però crec que no es pot jugar en coses tan importants pel país com és el servei de transport públic.
Perquè l'índex de satisfacció dels usuaris, precisament, diu que els usuaris, en general, li donen una nota prou bona, jo diria més que bona. De tota manera, no sé si aquest índex és general pel que fa als 1.100 quilòmetres de xarxa o hi ha distinció entre les diferents línies, etc, etc, però en general és el que deies. L'usuari li dona una nota prou bona i, en canvi, hi ha aquest núvol al voltant de que això és un desastre.
Això hi ha un fenomen, això passa, és veritat, eh? La nota de l'últim baròmetre del CEU, que l'ha fet el CEU, no l'ha fet Renfe, ens diu, el CEU depèn de la Generalitat, ens diu que la nota és un 7,7. Què passa, en general, amb les enquestes de valoració de serveis públics? Doncs que els que no són usuaris dels serveis públics sempre posen nota més baixa amb els serveis públics. Per exemple, Barcelona fa molts anys que fa les enquestes de valoració de serveis. I amb aquestes enquestes de valoració de serveis sempre veus que aquella persona que és usuari del bus urbà, per exemple, o de les biblioteques municipals, etc., sempre el promig que surt és un promig força més alt que el que no és usuari. És a dir, arribem a l'extrem. El que critica més la sanitat pública és aquell que mai la fa servir. Aquest és un fet, no? Bé, en tot cas, això és un tema, diguem-ne, general, i nosaltres estem acostumats, però en tot cas, dues coses. Aquesta valoració del 7,7, home, nosaltres ens agradaria que fos més alta, i treballem perquè si sigui, però, bueno, és el que és, no? I segon tema, esclar, què passa? Cada dia, diguem-ne, Rodalies de Catalunya circulen al voltant d'uns 1.000 trens. No 1.000 trens, perquè hi ha trens que fan 4 serveis, però sí. Nosaltres fem 1.000 serveis, més de 1.000 serveis al dia. L'índex de puntualitat està per sobre del 90, crec que l'últim que han tancat, 92%. L'entorn del 92%. Què vol dir això? Que d'aquests trens, d'aquests 1.000 trens, n'hi ha 920 que van a l'hora. I n'hi ha 80 que no van a l'hora. Home, hi haurien d'anar. Primer tot, hi haurien d'anar tots, si pot ser. Tots no li van mai a ningú. Qualsevol servei que agafis, doncs tens retards, pel que sigui. Però hauríem de mirar que en comptes de que això fos doncs, aquest 8%, doncs fos un 2%, i s'ha de treballar per això. Però n'hi ha 920 que van a l'hora. Per tant, els usuaris que agafen aquests serveis i que van a l'hora...
Habitualment no tenen problemes.
Venir aquí, no l'últim tram, però per venir aquí, el desplaçament que he fet per venir als estudis de Catalunya Ràdio, el penúltim, doncs, he arribat amb autobús, però abans he vingut amb un tren, i aquest tren s'ha parat en una estació, ja us diria quina és, el Passeig de Gràcia, perquè ha arribat 3 minuts abans, i ha hagut d'esperar, esclar, no podia sortir abans de l'hora. Per tant, ha arribat a l'hora. Per tant, això s'ha de constatar, i llavors, per això passa que, quan es demana la qualificació, doncs els usuaris diuen, no, ja sabem que ha passat això, ja sabem, per exemple, que de tant en tant, i fa bo de dir-ho amb el teu programa, no?, doncs a vegades hi ha inclemències atmosfèriques que afecten...
Caiguda d'un llamp a la catenària...
Que ens ho diguin els usuaris del Maresme.
Però això passa, per exemple, o quan hi ha molt de vent, què passa? Que cauen arbres. I on cauen els arbres? Doncs als jardins de Barcelona. L'any passat, per desgràcia, el Retiro tenen milions de jardiners allà. No sé quants jardiners hi ha. Ja,
i també cauen. I
tanquen. Va matar amb una persona.
Sí, i tanquen.
Sí, sí. I s'ha qüestionat la jardineria del Retiro.
Per tant, això passa. Llavors, imagineu-vos que nosaltres, a 1.000 quilòmetres de vies, mireu si en tenim d'arbres al voltant. Què vol dir? Que encara que tu netegis el marge immediat, doncs hi ha arbres que estan una mica més lluny, però que són prou alts, et cauen a sobre la via i els has de treure. Per tant, hi ha tot tipus d'efectes, alguns interns, els altres externs, que poden provocar aquesta falta de servei. Un altre tema, que per desgràcia és molt trist, no?
Caiguda de persones a la via.
Bueno, caiguda, per dir-ho d'alguna manera.
D'alguna manera.
És a dir, nosaltres teníem molts passos a nivell. Ara en queden molt pocs. Els gairebé pitjors que quedaven, que eren els de Sant Feliu de Llobregat i els de Montcada, doncs estem en fase. A Sant Feliu ja hi ha obres i a Montcada...
Nostra tècnica és de Sant Feliu de Llobregat i ara
Ara es divertirà.
Els cascos està content de les obres,
ara
sembla ser.
Té tres anys de diversió. Però bé, però al final allò quedarà arreglat. Per tant, aquells atropellaments que són problemes de passos a nivells o de creuaments... Doncs això pràcticament no n'hi ha. I per desgràcia cada vegada més el que hi ha, i això passa igual, per exemple, també al metro de Barcelona...
Jo em vaig enganxar l'altre dia a una ferrocarrera.
Doncs persones que es llencen a la via, no? Bé, això, quan passa, has d'esperar el jutge, el forense, etcètera, etcètera, i això t'afecta realment a tot el servei. Per tant, som una xarxa, diguem-ne, que té aquestes vulnerabilitats, no? I després, doncs, hi ha un fet, un tema que nosaltres l'hem explicat molt, que també té la seva justificació i la seva explicació, i és de que l'any 2000, doncs el president del govern d'aquell moment, doncs va, al seu discurs d'investidura, va dir que el seu programa de ferrocarrils era que tots els capitals de província estessin a menys de 3 hores de Madrid. Què vol dir això? Que s'havien de fer aves a tort i a dret. I això va significar que allò va ser com una mena d'ordre que s'ha seguit durant masses anys, fins de fet el 18, doncs què ha passat? Que s'han destinat gairebé tots els diners que tenia l'estat espanyol de ferrocarrils per construir alta velocitat i s'ha abandonat les línies convencionals. Què hi passen, les línies convencionals?
Que era una herència d'una revifada de Mercè Sala.
Exacte, Rodalies i mercaderies, i esclar, això es nota. Aquests anys de no inversió han fet pupa, i per tant ara nosaltres hem de fer allò de recuperar el més ràpid que podem. No, hem de recuperar primer de tot la qualitat del servei, que vol dir recuperar aquesta inversió.
En aquest espai hi en fem de proselitisme del transport públic i del tren.
Em consta.
I som, jo en el meu cas sóc un defensor del transport de l'ús del tren. El que noto és que no sé si des de la pròpia Rodalies s'està fent prou per intentar comunicar la bondat ambiental de fer ús del tren com a transport públic. D'altres transports públics ja ho fan. Tu agafes avui dia l'AVE i quedes absolutament... Sembla que quan surts tens sensació que ets a l'Algor, m'entens? Perquè de tots els prospectes, els rètols que et diuen gràcies per contribuir a la descarbonització del sistema... És a dir, en canvi, no sé si estem posant prou en valor... Això és una cosa important per Rodalies? Ambientalitzar el discurs cap a l'usuari? Que l'usuari entengui que és una manera de contribuir al medi ambient?
Efectivament, teniu tota la raó, i a més amb una doble vessant, no? És a dir, nosaltres, tot allò, totes aquelles persones que trien Rodalies, és obvi que són les que els seus desplaçaments contribueixen amb menys al canvi climàtic, això és evident. Però és que a més, el fet de que nosaltres, per exemple, el pla de Rodalies pretén una cosa que és molt ambiciosa. Nosaltres l'any 19, que és l'any abans de la crisi, del Covid, vam tenir el màxim de persones, que eren 410.000 al dia en Rodalies, i 50.000 en regional.
Més o menys com els AVEs.
Sí. I el pla d'aquests 410.000, volem que a l'any 30, i estem treballant, siguin 600.000. És a dir, volem captar pràcticament 200.000 persones més al dia. Què significa això? Significa que volem que persones que avui dia, per exemple, entren a Barcelona amb cotxe, ho facin en Rodalies, perquè li oferim un bon servei, perquè li oferim més trens, perquè tindrem trens més moderns, etc etc. I, per tant, això què significarà? Significarà que aquesta persona deixarà el cotxe, però significarà també que la qualitat de vida de la ciutat de Barcelona i les possibilitats de la ciutat de Barcelona de dedicar l'espai que ara ocupen aquests cotxes a les persones són immenses. Per tant, el nostre benefici, diguem-ne, ambiental és doble. Primer de tot, que som el mode menys contaminant, però segon, perquè fem possible la recuperació de l'espai urbà a la ciutat de Barcelona. I això, per mi, té un valor absolutament extraordinari.
Ens queden poc menys de 20 minuts. A mi m'agradaria fer una miqueta de repàs d'aquestes actuacions realment ambicioses. Clar, la rèmora, la motxilla, és molt feixuga. Molt feixuga, ho has explicat perfectament. Però estem parlant de 270 trens actualment que té la flota i se'n compren 101. Estem parlant d'actuacions a tallers que són importants, cues de maniobres, etc, perquè al final la xarxa necessita de tots aquests aspectes, però estem parlant pel 2025 del desdoblament fins a la Garriga i estem parlant de la R3 desdoblament fins a Vic el 2030. Estem parlant de quadriplicar la via Castelldefels. Clar, els túnels de Barcelona, el límit, saturació...
Els hi fem coses, per treure'ls el màxim rendiment,
No, no dic que no. No dic que no.
I no has parlat del tren Andorra, que... Bé, aquest és un altre. De l'R3 per la vall de la Cerdanya.
Aquest és un altre. Estem parlant d'intermodalitat i, per tant, de cosir nusos ferroviaris que bé, que els tenim i es creuen les línies el 2022 sense cosir nusos. Estem parlant de la R1 cap a l'autònoma, aquest ramal. Estem parlant de tot el Camp de Tarragona, una actuació ambiciosa perquè és una zona molt densament poblada. Posa'ns una miqueta de...
Bueno, ho has dit quasi tot, eh?
No, però que...
No. Mira, jo explicaré una cosa que em sembla que és el que s'entén més. La filosofia del pla. La filosofia del pla s'explica molt fàcilment. Què volem nosaltres en el pla? Doncs volem dues coses. Primer, fer el servei al màxim de fiable. Què vol dir això? Doncs que això que no s'ha invertit durant aquests anys... Ara ho estem invertint acceleradament. Què vol dir això? Canviar catenàries, canviar vies, canviar travesses, i el que és més important i avui dia és canviar la tecnologia. A data d'avui, no serà endavant, a data d'avui estem invertint 250 milions en el que podem dir digitalització. Què vol dir això? Això és un nou sistema, és un sistema que en diuen RTMS, que és el mateix sistema de comunicacions que té l'alta velocitat, i que això ens permet doncs, que tot el sistema sigui molt més eficient, no? Per tant, fiabilitat. Primer tema és fiabilitat. Per què? Doncs perquè allò que dèiem abans, que d'aquests 1.000 trens que faci el dia, doncs només n'hi hagi un 2% que no... i, en canvi, una gran majoria funcionin bé. Aquest és el primer objectiu. Primer, per donar bon servei als usuaris actuals, però segon, perquè si els usuaris actuals diuen, ostres, tu, això funciona, en captarem més, que és el que volem. Per tant, la fiabilitat és també el primer element per enganxar, per dir-ho d'una manera, per captar més usuaris. Això és la primera cosa. I la segona cosa és dir, ho hem dit abans, 410.000 a 600.000. Per tant, hem d'augmentar la capacitat, perquè, clar, si no fem res per augmentar la capacitat, clar, aquests clar. No els podem pas fer anar més clar. Apretats. Per tant, nosaltres, fixeu-vos que he fet un càlcul ràpid, passar de 210, de 410 a 600 és un augment del 46% de, diguem-ne, de la demanda. Però nosaltres, l'oferta, no l'augmentem un 46%, sinó que augmentem un 58%. Per què? Perquè nosaltres, si augmentem més l'oferta que la demanda, vol dir que la gent anirà més esponjada. La gent anirà més... més ampla.
Això forma part d'aquests trens de 200 metres...
Exacte, forma part dels trens i de moltes altres mesures. No? Per tant, la idea és que has de ser capaços de posar un 58% més d'oferta. Més trens, més llargs, tots els trens dobles. Ara, a vegades, com que no tenim prou trens, no tots els podem fer dobles. I quan te toca un de curt, doncs has d'anar més apretat. Per tant, se'n compra perquè tots, a les línies grosses, òbviament, doncs vagin dobles, no? Per tant, aquest és diguem-ne la filosofia bàsica del pla, no? I en base a això, doncs és el que s'han de fer tota una sèrie d'inversions, no? Algunes ja els hem fet, ja els hem acabat. Per exemple, a l'estació de Sants ja hem fet un nou tractament de vies que ara ens permet guanyar temps. A Sants ara som capaços que cada 2 minuts i mig, 2 minuts 40, per ser més precís, podem fer entrar o sortir un tren, no? Per cada un dels túnels. Doncs això ha augmentat capacitat gràcies a una disposició nova de vies que s'ha fet, que vam tenir un any potes en l'aire, eh? La gent que ho utilitza ho sap, perquè a vegades doncs, tallàvem una andana, a vegades una altra, i hi havia tot un gran remenament, no? Doncs bé, aquesta és una obra que hi ha estat. O la que començarem a Montcada, que ens permetrà que els trens que venen de Vic i els trens que venen de Manresa, que ara doncs, fan el que en diem un cisallament, és a dir, que un cisallament, quan parlem d'un cisallament, és una cruïlla al mateix nivell, un stop o un semàfor, no? I igual com la carretera, a vegades hi ha enllaços a diferent nivell.
Això és Montcada bifurcació.
Sí, això és Montcada bifurcació i és el salt de motor de les aigües. Què és un salt de motor?
Sí, m'he vist aquí escrit, dic, salt de motor a Cerdanyola. Dic,
doncs saps què és això? Què és doncs això? És un enllaç a diferent nivell.
Ah, d'acord.
Això se'n diu, el salt
això
de Carmero.
Penso que hi és aquí, Castellbisbal i el Papiol.
Hi ha alguns llocs que n'hi ha. Sí, evidentment hi és. Bueno, a tot arreu, sí, igual, clar, com les carreteres, clar. Quan hi ha molt de trànsit, has de fer un enllaç a diferent nivell. Doncs el tren és el mateix. Doncs n'hem de fer, en farem un per anar a l'autònoma, en farem un, que en diem, de les aigües a l'entrada a Barcelona. I què ens farà tot això? Doncs tot això ens farà evitar que quan un tren es troba amb un altre, doncs el semàfor està vermell, s'ha de parar i perdo uns quants minuts. Tot això jo necessito anar-ho recuperant. Per què? Perquè jo necessito fer passar més trens i per fer passar més trens tinc de guanyar minuts. Què més farem? És a dir, tot més coses que s'han fet. Doncs, per exemple, ara tenim uns trens que tenen molta capacitat, que són uns trens de dos pisos que van a Vilanova. Però tenen un problema, que tenen poques portes. I que a l'hora d'evacuar-los, d'entrar i sortir, s'hi està molt. Què vol dir jo? Si jo vull fer passar un tren cada 2 minuts i mig, no puc estar un minut parat, que, o a vegades més d'un minut, que pugin i baixin. Això té de ser com el tramvia, o té de ser com el metro, que hi ha moltes portes i que la gent entra i surt en un moment. Un metro o un tramvia, no, les seves parades no duren mai més de 30 segons. Al contrari, si duren més de 20 segons, ja la cosa no funciona. Per tant, nosaltres, els trens de Rodalies, què hem de fer? Doncs les actuals aturades, a vegades molt llargues, perquè hi ha trens que tenen poques portes, doncs dissenyar uns nous trens amb moltes més portes que em permetin a mi guanyar, doncs si cada tren guanyo mig minut. Tio, és molt això, enteneu? És a dir, és el conjunt de totes aquestes, si em permeteu, tàctiques, que ens permetran guanyar aquesta capacitat. El pla de Rodalies és el conjunt de tot això.
Abans d'acabar, m'agradaria tractar un tema que segur és personal en aquest cas, però que segurament que compartiran molts oients i que abans em posava el barret d'usuari, ara em poso el barret de defensor de Rodalies, perquè tots els que en som usuaris també ho som, de defensor de Rodalies.
Just bé.
Quan arribes a Sants en el darrer AVE i surts corrent per agafar, en el meu cas, per agafar la línia del Maresme, i ja molt de nit, i et trobes que el vandalisme i l'incivisme s'han apropiat d'aquesta línia, segurament d'altres línies. Jo ja sé que això és... I els usuaris propis, de vegades sortim en defensa i ens encarem amb aquesta gent. Això és molt complicat. Suposo que es tenia una mala peça al taler, perquè no hi ha manera de reduir aquest incivisme i aquest vandalisme, que de vegades és violent, haig de dir.
Sí, efectivament. Bé, aviam, què fa, en aquest cas, Renfe com a empresa operadora, no? Doncs Renfe ha més que doblat per dos el número de vigilància privada que hi havia. Ha instal·lat i està instal·lant càmeres de seguretat i, a més, les estacions amb un sistema que, amb aplicacions d'intel·ligència artificial, doncs, ràpidament et localitza comportaments, no persones, sinó comportaments incívics, i per tant fa que la resposta sigui molt més ràpida. És a dir, podem fer tot allò que es pot fer, diguem-ne, amb una societat que, per desgràcia, té bretolisme, i no només els trens, doncs perquè aquesta sigui el menys lesiva possible, no? Però, òbviament, hem de ser molt prudents i molt sincers. La solució d'això no la pot tenir l'administració ferroviària, no? Sinó el conjunt de la societat. Però en qualsevol cas sí que és veritat, i és que en aquests dos últims anys s'ha fet un pla de xoc molt potent des de Renfe, que ha comportat, repeteixo, doblar el nombre de persones que fan vigilància, no? I després, en aquests moments, això ja està en instal·lació, és aquests sistemes de videovigilància, perquè, bueno, tot plegat actuï com a desincentiu amb els personatges, doncs, que per desgràcia no se saben comportar com caldria.
Escolta, Pere, veus, tu has parlat d'això, i jo ara estic pensant en una actuació que 2020-2030 jo no he sabut trobar, i em dona la sensació que són quatre duros, tenim les línies, tenim les estacions, i suposaria un moviment de persones, un alliberament de cotxes, de vehicles, en un sector de carreteres i autopista bestial. M'estic referint a la R8 al Vallès, que curiosament enllaça cap a Martorell, però que no ens tanca cap al Baix Llobregat. Jo, com a habitant de Terrassa, els que conec de Rubí, els que conec de Sabadell, fer la R4, Manresa, Sant Vicenç de Calders, travessar tot Barcelona i anar al Baix Llobregat, no és competitiu, per tant, de cap manera agafem aquest transport. Aleshores, tenim una línia, que és la de l'autònoma, la de Sant Cugat Collfabà, la de Rubí, la de Castellbisbal, que se'n va cap a Martorell, però dius, tenim una S1, S2 de ferrocarrils, vull Palleres a la S1 i a la S2 si em sortirà, però no, sí, no em ve el cap.
Hospital General.
Hospital, això mateix. Hospital General 1 i Volpelleres la S2 de Sabadell, i allà tens a 200 metres l'enllaç i pots crear una línia que tanca corredor pel Baix Llobregat i que seria extraordinàriament competitiva per la gent del Vallès que anem cap al Baix Llobregat. Arribes al Papiol i l'autopista és un drama. I entrar a Barcelona i sortir de Barcelona cap al Baix Llobregat és una anomalia brutal en el sistema de transport públic. Tenim les línies, tenim les estacions i podem mallar uns nusos fàcilment. No ho he trobat jo?
Aquí hi ha dues coses. N'hi ha una que dintre el capítol d'intermodalitat es diu que les estacions del Vallès s'han de coordinar, que són les dues estacions que deies, i això molt aviat s'iniciaran els estudis per poder-ho fer, no? Per tant, aquest és un tema que el Pla té previst. I després hi ha un altre tema previst que s'ha plantejat ja, que és fer arribar la R1, que és la que ve de Mataró, per dir-ho de manera, que ara acaba a l'Hospitalet, doncs potser no tots els trens, però uns quants que seguissin pel Vallès fins a l'Autònoma. És a dir, que fos com l'Autònoma i arribem d'una banda per la R7 i arribaríem per l'altra banda per la, diem una mena de pinces, no? I llavors amb això faríem que tota la gent que ve de certa part de Barcelona i del Baix Llobregat pogués anar directament, diem-ne, amb la R1 fins allà. I a la vegada també està en estudi una altra qüestió que jo crec que també és molt rellevant i que ajudaria molt, i és que la R8, que té una freqüència baixa, que és la que fa de Martorell a Granollers...
Jo diria que és una hora, no?
Una hora, doncs que això es pogués establir, no sé si tot el dia, però almenys les hores punta, es pogués fer a cada mitja hora, que ja és un servei molt més apreciable, no? Per tant, sí que són totes aquestes coses, no?
Una cosa no. És baixar al Papiol, a l'estació, sí, i fer canvi de tren...
No, però això no és de fer canvi. És a dir, amb la R1... Tu tranquil·lament te'n vas cap a...
Però, per exemple, posem per cas, jo baixo de Terrassa fins a l'Hospital General i allà vull canviar cap a la línia de Martorell, per entendre'ns, per anar a Sant Joan d'Espí.
Sí.
Clar, haig de fer dos canvis, no?
No. Allà agafaràs la R1 i la R1 et portarà a Sant Joan d'Espí.
D'acord.
Aquesta R1... conseller. Aquesta R1, si els models climàtics avancen cap a on sembla que estan avançant...
Sé per on vas.
Cap als escenaris més... Està
condemnada.
Molt, està condemnada. I el territori, és a dir, hi ha entre Vilassar, Cabrera, Premià, aquell tram, ja cada vegada que hi ha una llevantada, o sigui, ja ho veiem, les, dic, aquí trauré la canya i em posaré a pescar des del tren.
Desapareixerà aquesta línia, clar.
Està en perspectiva? Ho teniu present?
Aviam, nosaltres hem fet una cosa, i és que en el tram de Mataró fins a Vilassar, que era el que era més cru, hem fet una protecció i en aquests moments, doncs, això de moment funciona. No? Nosaltres diem una cosa, que és que el problema no és la línia de ferrocarril, perquè imagina't que nosaltres ara diguéssim, va, traiem la línia. El mar continuaria avançant i es menjaria la carretera, les cases...
No, que l'hauríem de passar per Premià de Dalt, que arribi a Vilassar de Dalt.
El problema és l'escalfament global.
Per tant, aquí el problema és l'escalfament global i hi ha d'haver una resposta de com tu t'adeques això. I com t'adeques això? Doncs hi ha molts models. Hi ha un model que fan els holandesos, que fan doncs unes proteccions ben potents, i diuen, escolti, nosaltres aquí tenim masses coses que valen diners, una línia de tren, unes cases...
A Londres ho estan fent, al Tàmesi, també.
I, per tant, nosaltres això hi posarem una barrera, i si el mar puja una mica més, farem la barrera més alta, però no volem deixar passar el mar més. Aquesta és una filosofia que un país, diguem-ne, tan civilitzat com és Holanda, tu deies també Anglaterra, però molts altres en general...
Estan fent.
doncs ho estan fent. Però aquesta no és una decisió de l'administració ferroviària, aquesta és una decisió que s'ha de prendre des d'aquí, d'alguna manera. Bé, en fi, la Generalitat té un departament que lluita contra el canvi climàtic i que pren mesures, etc. Ha de dir, escolti'm, no, miri...
Potser el Miteco o costes...
Nosaltres juguem a que deixar entrar el mar i si tot Masnou queda sota les aigües, doncs mala pata. Si la solució és aquesta, doncs el tren ja marxarà. Però el que no té sentit és vendre que el que fa nosa és el tren, que traguem el tren...
No, en aquest programa no ho venem.
I sobretot hi ha gent que sembla que dongui entendre, no ho dic per vosaltres, però hi ha gent que sembla que dongui entendre que simplement traiem el tren i ja queda tot solucionat. Al contrari.
El que fa la defensa
és el tren.
Evidentment.
Sí. Qui ha pagat aquestes defenses...
Evidentment.
És el tren. Per tant, qui està defensant el patrimoni edificat, el patrimoni monumental, el patrimoni agrari del Maresme, és l'administració ferroviària. Per tant, jo penso que les coses són així. Ara, hi ha una qüestió de model, i aquest model s'ha de triar. Hi ha dos models, un deixar fer i que s'ho vagi menjant, i un altre dir, hasta aquí hemos llegado. I per tant, aquí posem una protecció. I llavors això, repeteixo, l'administració ferroviària serà respectuós i allò que diguin les autoritats farà.
Bé, en tot cas, Pere, una petició personal. Si alguna vegada heu de marxar de la costa, vull dir, el tren, perquè es tria aquesta opció, que ningú us convenci que la solució és pujar el tren al costat de l'autopista.
No.
Això seria la mort del tren, això seria un servei per vertebrar el Maresme que
erroni. Erroni.
I en tot cas, imagina't, m'estic imaginant un servei tipus metro soterrat.
Submarí, com la línia del Canal de la Manxa.
No, com el metro, la L9, que creu el Llobregat.
Sí,
és
això...
a dir, no estic anant al Japó a un túnel. És
estic
a dir...
d'acord amb el Pere, que això te passa la competència.
Sí. Simplement ha estat...
Jo només vull dir una cosa, que aquest vici de treure el tren del mig de les ciutats, allà on hi ha gent, i portar-lo allà on no hi ha gent, sol acabar malament. I us posaré...
És el que t'estic dient, és
exemples,
la meva petició personal.
Alguns exemples. Lleida, vam fer l'estació d'alta velocitat al mig de la ciutat. I això ha funcionat.
Clar.
Tarragona,
els amics de Salou i de Cambrils els hi feien os el tren, perquè suposo que volien edificar més, i els hi feien os el tren, i l'han tret. Què ha passat? Doncs que hem perdut 600.000 viatgers. I qui han perdut són la gent de Cambrils i els de Salou, per la tossuderia de voler treure el tren, perquè han fet passar per un lloc on no hi ha gent.
Estem
i l'estació de Salou, que estava en un lloc perfecte, doncs, clar, ara la gent de Salou ha d'anar o bé a l'estació de Salou Portaventura, que està excèntrica, o bé uns quants van a Vilaseca, que és una estació que ara ha quedat més ben situada. No? Però, per tant, aquest vici, perquè això és un vici, de treure el tren d'allà on hi ha gent...
En el cas del Camp de Tarragona està claríssim.
Per mi això és un pecat mortal.
Sí.
Això, en termes, diguem-ne, d'urbanisme i ordenació del territori, això és un pecat mortal. Jo crec que això no s'hauria de fer mai.
No, estem d'acord.
Bé, jo crec que al final ha quedat molt, molt clar que el ferrocarril és un aliat, que el podem i l'hem de tenir al costat de casa i l'hem de mimar en tots els sentits. Fixeu-vos...
Com a usuaris, també.
Com a usuaris. Fixeu-vos...
I demanar-los als nous usuaris, primer, que ho respectin...
Que s'informin.
I segon, que siguin usuaris. Veuran
exacte.
Que viuran més tranquils, gastaran menys, contribuiran menys al canvi climàtic i seran més feliços. Per tant, la meva recomanació és que deixin aquests 4x4 tan grossos que van per aquí que només fan que cremar.
No, venen de la granja.
I que facin el favor de pujar... arribaran ja on hagin d'anar molt més tranquils, relaxats, hauran llegit, hauran pogut enviar un WhatsApp a la seva mare, el que sigui, no? Per tant, Jo, el meu consell és de transport públic, transport públic, transport públic.
Algunes persones hauran titllat aquesta entrevista de bàlsam, de balsàmica, etc. No, és una entrevista constructiva en el moment en què hi ha un pla director, s'estan complint moltes de les inversions, tenim una rèmora bestial, nefasta, etc. Hi ha molts usuaris que poden pensar és que no funciona això, no funciona allò, d'acord, estem d'acord, hem vingut a posar les bases d'una fotografia actual i d'un pla liderat, en aquest cas, per la coordinació d'un enginyer que ha demostrat en el passat l'estimació pel transport públic al costat del tramvia, etc., i d'altres modes que alguns demonitzen. José Luis, hem d'acabar.
Un apunt només.
Va, ràpid.
Té tot el sentit parlar del TEN en l'àmbit del medi ambient. Quantes vegades hem parlat de programa de la Unió Europea de reduir el 55% del CO2 al 2030, el pla que ens acaba d'explicar el Pere Macias, coincideix gairebé, és el 58%. No havíem parlat, són xifres creuades. Espero que el 2050, que és zero, arribem al 100% de mobilitat en tren al nostre país.
El 2050 hem d'haver doblat el número de passatgers
magnífic,
que tenim ara.
Magnífic.
Si no, malament rai.
Molt bé, magnífic.
Perfecte. Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies, de Catalunya, un plaer, moltíssimes gràcies.
Sort.
Gràcies.
Adéu-siau.
El concurs.
Doncs anem al concurs, després d'aquesta entrevista amb el Pere Macias. Pere Macias és enginyer industrial o enginyer de telecos, de telecomunicacions? El Premi Un Lot de Mels Alemany, que és l'empresa més guardonada als Premis Great Taste, que és com els Oscars de l'alimentació gourmet. Aquesta és la pregunta d'aquesta setmana.
Llar A i consum responsable amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
Va, llar.
Interessant parlar de llar, i mai havíem parlat,
mai,
en 10 anys, mai havíem parlat de la llar de foc, que és un dels sistemes de calefacció més antics que fa servir l'ésser humà.
Ui, però si això és antic, això ja no es fa servir.
No, sí.
Això ja no es fa servir.
Saps que hi ha una revifada de la llar de foc arrel de...
No m'estranya, no m'estranya.
Hi ha una revifada de la llar de foc com a sistema de calefacció, i poca broma amb aquest tema, perquè, fixa't, de fer servir de manera assenyada, a fer servir la llar de foc com si fos això, sense donar-li més importància, perquè la llenya, doncs mira, llença, podem perdre fins a un 80% de la seva eficiència. Un 80%.
Senyor.
Els consells són absolutament estúpids. La gent dirà, ja ho sabia... Bueno, ja saps que la millor manera de fer servir la llenya és comprar-la un any abans? Tu ho sabies? Fa servir llar de foc?
No, n'havia fet servir.
Jo també n'havia fet servir. I sempre, ara no, i sempre la comprava d'un any per l'altre. Perquè si vas a comprar-la aquest any, te la venen verda. Per molt que sigui un amic teu i que sigui un home molt enrotllat i que... te la ven verda, perquè et vol facturar més i que paguis més, perquè pagues aigua, no pagues fusta.
Pesa
estem
més.
D'acord? Molt bé.
Sí, senyor.
Perfecte. Per això, deixar assecar la llenya abans de posar-la a la llar de foc, però no deixar-la assecar un cap de setmana, un mes, un any. Aquesta és la primera. Segona, el sutge. Com és que no tenim la figura que s'ha perdut aquest hàbit i aquest costum de rentar la xemeneia per dins?
Va, que perquè... els diguin els bombers del Pirineu.
Ah, molt bé, molt bé.
Ara...
sortides que fan els bombers i que et cobren una pasta, perquè ja saps que ara et poden facturar per incompliment de la teva responsabilitat, que és de mantenir neta de sutge tota la teva instal·lació. Molt bé. El regulador d'entrada i de sortida. Hi ha gent que no sap que en té. Que aquella barboleta que la llar de foc en té al costat, una palanqueta que dius, i això per què és? I pengen en allà doncs, les cistelles o pengen en allà els estris de
fer servir. I a més, que en cas de tempesta tanca l'etapa.
Compte, i a l'estiu tanca l'etapa, perquè si no cauran els ocells i si no et caurà de tot per allà. És a dir, que molt, molt i molt de compte amb el regulador d'entrada i sortida de l'aire, que és el que permet, a més, és el que permet que ajustar el tiratge del foc. Segona, no tenir les portes obertes quan tenim la llar de foc encesa, perquè la llenya viu exactament la meitat i no escalfa ni una quarta part. És a dir, que això de tenir les portes obertes i vinga, que corri l'aire, és absolutament injustificat. En el cas de que ens anem a dormir, això és un clàssic que a mi me la va ensenyar el meu avi, i no sé si tu ho feies, i és de primer d'eficiència energètica.
A veure.
Arriba la nit i tu ja t'has acabat i dius, mira, saps què? Hi ha molta gent que deixa la llar de foc encesa perquè li, bueno, diu, mira, entretant va calefactant. No, entretant no. Risc, compte amb aquest tema. Clar. Mai deixem la llar de foc encesa quan ens anem a dormir. I segon, estalvi. Agafem... No, és que els troncs estan encesos. Ei, molt simple. Els apaguem, els esbandim. Tenim una galleda de metàl·lica, d'aquestes que venen a qualsevol centre de bricolatge, una galleda metàl·lica, les posem a dins i una tapa que declanca. I l'endemà que tenim allà, a dins d'aquella galleda, en comptes de carbó vegetal, que el podem fer servir des de zero a partir del matí. És a dir, que són qüestions vinculades amb el sentit comú que fan que en comptes de perdre el 80% de l'eficiència energètica de la llar de foc, la millorem i la fem absolutament estalviadora.
I a més, modernament, a banda de les llar de focs, diríem, convencionals, amb el maó refractari, pedra, el que sigui, tenim aquestes llar de focs d'alt rendiment tancades que hi entres, podríem dir popularment, els tronxos, cap a dins.
Les baquetes.
Molt ben dit. I a partir d'aquí tens una combustió molt més eficient.
Això si comences de zero, perfecte, però la gent que ja en té llar de foc, que hi ha moltíssima gent al territori que en té de llar de foc, sobretot que tinguin en compte aquests petits consells que són també generals per intentar evitar que es perdi el 80% de la calor de la xemeneia.
Acabem dient que la llar de foc és obvi que la fusta és de quilòmetre zero, però hem de parlar un dia del pèl·let. Perquè resulta que si gastem pèl·let de Galícia o el gastem d'Eslovàquia...
Compte, perquè
la nostra sostenibilitat, les emissions, etc.
Ja no són neutres.
Això mateix. Per tant, el pèl·let de casa.
El concurs.
Anem al concurs. Fins a quina proporció de calor es pot perdre en una llar de foc mal atesa? El lot de productes Pastoret amb diversos tipus de iogurts és el premi. De la setmana passada, Meteoambient més Meteotemps més Meteoescapades, amb aquesta pregunta, l'alcaldessa de Sitges presideix la MB o l'AMTO? La resposta era l'AMTO. Jordi Roca de la Floresta s'emporta el lot de mels alemany.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Mobilitat.
Tenim pla de mobilitat urbana a Barcelona cap al 2024, que vol ni més ni menys que el 82% dels desplaçaments urbans siguin a peu, en bici o en transport públic. Té quatre reptes, aquest pla de mobilitat de la ciutat de Barcelona. 1. Garantir el dret a la mobilitat. Això que sembla que estigui absolutament consolidat no és així. 2. Vetllar per la salut i la seguretat de les persones en fer ús de la mobilitat. 3. Contribuir a la recuperació de l'activitat econòmica i comercial. Això també és, forma part de la mobilitat. S'ha de consensuar els barris, s'ha de consensuar els comerços i combatre la crisi climàtica i millorar la qualitat de l'aire. I ho hem deixat en el darrer extrem, perquè és aquest estem en un espai de medi ambient i es donaria pressuposat que la mobilitat contribueix a la millora, que la mobilitat urbana sostenible contribueix a la millora de la qualitat de l'aire. Però ho hem deixat en l'últim terme. Per aconseguir-ho, quina és la proposta que fa l'Ajuntament de Barcelona? Compte, perquè anem amb ambició. 2024. Estem gairebé al 2023. Desplaçaments a peu. Es vol passar del 34,35% al 35,27%, és a dir, augmentar un 7,5%. L'augment és modest. Per què? Aquí hi ha molts temes que tenen a veure amb la capacitat de mobilitat de la gent que té mobilitat reduïda o la gent que no té disponibilitat per desplaçar-se a peu, que és moltíssima ciutadania. Desplaçaments en transport públic. Es vol passar del 37,33% al 41,25%. Increment del 15%. Bona. Aquesta és important. Ara ve una de molt important. Desplaçaments
bestial
en bici. Es vol passar... Tu sabies, no et sorprèn que només el 2,28% dels desplaçaments a la ciutat de Barcelona siguin en bici? Amb la quantitat de bicis que veiem pels carrils bici, només el 2%. Es vol passar al 5%.
Clar, però és que... Clar, quanta gent es desplaça a peu?
Molt bé.
Moltíssima.
I en cotxe?
I no els comptes. I tampoc els comptes, entén-me.
Desplaçaments en vehicle privat. Fixa't, estàvem parlant que en bici es fa el 2,28%. En cotxe es fa el 26% dels desplaçaments. Encara el 2022, Francesc, és terrible. El 26% de la gent que es mou per la ciutat de Barcelona, pels carrers de l'Ametlla de les...
Ja ho saps, dos terceres parts del trànsit de Barcelona no és de Barcelona.
Evidentment que venen de fora i aleshores, no tenen aparcaments dissuasoris.
Aleshores, la meva pregunta és... una persona de Barcelona, què nassos hi troba a desplaçar-se amb el seu cotxe dins de Barcelona?
Mai ho he entès.
Perquè jo amb els anys ho he anat entenent d'una manera molt diferent a la que entenia fa unes dècades. I és, vés amb taxi a tot arreu i seràs el rei de la ciutat.
I t'estalviaràs diners.
T'estalviaràs tants milers d'euros, però tants, però amb taxi, eh?
Molt.
No amb els suats del metro, si fa calor, o amb l'autobús.
Com un senyor de Barcelona, com un senyor de Barcelona amb el taxi.
I et sortirà infinitament més d'això.
Fas així i el tens aquí, m'entens?
I aquí, i sempre nou.
Molt bé, jo sóc també un gran defensor i usuari del taxi. Es vol passar, en tot cas, dels plaçaments de vehicle privat del 26 al 18%. Una reducció d'una quarta part, del 25%. Això, insisteixo, es vol intentar que prop del 82% dels desplaçaments es facin a peu, en transport públic o en bicicleta. Aquesta dada és molt ambiciosa, però hi ha un pla d'actuació. Hi ha 60 línies que no et detallaré ara perquè no acabaríem i més de 300 mesures que passen per això, per instal·lació de pàrquings dissuasoris, per intentar
millorar... I una d'elles deu ser el peatge urbà.
Evidentment. Això ja fa temps que saps que s'està tocant.
Una de les, podríem dir, entre cometes, estrella.
Sí, que s'està tocant, que s'ha de consensuar amb tot el teixit de la ciutat, és a dir, això no es pot entrar en pal, s'ha de consensuar, a veure on el posem, fins a on arriba aquest pàrquing, però l'enhorabona a l'Ajuntament de Barcelona per aquest pla de mobilitat urbana.
Vinga.
El concurs.
Quina proporció de desplaçaments a peu, en bici o en transport públic es vol assolir a Barcelona? N'acabem de parlar. Fàcil, fàcil, fàcil. Lot de 5 paquets. El guanyador o guanyadora pot triar entre 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt o 5 paquets de càpsules compostables. Evidentment, tot de cafè novell, residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic. I de la setmana passada al Meteoterra, quin tipus d'estructura és el moniato? Un tubercle o una arrel? La resposta era una arrel. Imma Sauret de Balaguer s'emporta una ampolla de cava Brut Reserva, gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata.
Empresa Green.
Ei. Va, cap a on va això?
Ei, ara sentia el Néstor que deia, anem a l'IKEA? Anem a l'IKEA o què?
A veure, què hi trobarem?
Què hi trobarem? Fixa't en aquesta companyia que fa molts anys que la toca amb temes de medi ambient i de sostenibilitat. De fet, va ser un dels primers impulsors dels segells, FSC, del PCF. És a dir, que és una empresa compromesa amb el medi ambient i que no cal que ho diem per la ràdio. Ja els usuaris ja ho saben. Però tu sabies que la venda de productes de segona mà se'ls està disparant d'una manera... Deixa't estar de Wallapop i de mil anuncis, deixa't estar a la botiga online aquesta que es diu botiga circular d'IKEA. O sigui, l'any passat hi va haver-hi
6, estem parlant de la, només d'Espanya, és a dir, l'estat espanyol.
Sí, 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 sí.
6 milions d'operacions, 5.600 milions d'euros ha facturat IKEA amb la botiga de segona mà. És a dir, de que això de que la sostenibilitat i de que l'emprenedoria verda i de que tots els negocis que tenen a veure amb l'ecologia, això està molt verd, i això no arribarà. 5.600 milions d'euros de facturació la botiga circular d'IKEA. Més de 20.000 articles només en un any, en el darrer any. És cert que enxà de la pandèmia...
És a dir, Wallapop i 1.000 anuncis... Perdona, 1.000 anuncios, 6 milions d'operacions, 5.600 milions d'euros. IKEA, 20.000 articles l'últim any i 13 milions de revenda.
Exacte, IKEA. És a dir, aquestes companyies que es dediquen a fer a vendre productes de segona mà i que la gent diu, això del Wallapop... Del... Bé, doncs mira, ja n'han venut 5.600 milions. És a dir que...
Perdó,
No, però hi ha moltíssima gent que se n'enfot i que creu que això és de friquis i de gent
home,
que...
No.
Jo sóc un usuari...
Jo també, a casa.
Però és que és
clar, el que passa és que quan es troben primer... l'home del temps que els hi ven, doncs, no sé, una bossa de no sé què i tal, es queden així. I bueno, tu també fas... I dic, home, també formo part d'aquest món.
D'aquesta comunitat i també intento predicar amb allò que parlo. A mi em passa el mateix. Cada vegada es diuen, ets el... Sí, sóc el. Doncs 13 milions d'euros ha facturat la botiga circular d'IKEA.
Com ho fa aquesta gent d'IKEA?
Perquè, clar, aquí no t'has de donar d'alta, deixa't estar, ni dades personals. Aquí és molt simple. Has de... Només cal portar... o sigui, presentar el DNI, perquè evidentment hi ha d'haver-hi un responsable.
Ah, això t'anava a dir, perquè jo, per exemple, sóc, per entendre'ns, mangui, i vaig portant coses de segona mà a l'IKEA i, escolta...
T'agafarien. Mira, saps què passa? Que avui dia treballem en xarxa en tot i t'agafarien a la segona.
D'acord.
És més simple no portar-se bé avui dia. La fiscalització de la vida pública és mal moment per ser un drop.
Bé, tota la vida és més fàcil portar-se bé que portar-se malament.
En el cas de la botiga d'IKEA, per començar, el producte ha de ser d'IKEA.
D'acord.
Això està claríssim.
Val, no puc portar...
Tu amb el teu DNI entres a la web. És molt simple. Entres a la web, dius quin és el producte, estanteria Willy. L'he muntat i no m'hi cap. O el noi, el meu fill, se'n va de casa i se'n va a viure tot, i la llibreria que tenia el seu quarto, ara és el quarto de la iaia, i la iaia no té llibres. I aquesta llibreria fa nosa, no la llançaré. Doncs tinc una llibreria Willy, la vull vendre. Com està? No l'has de desmuntar, tal qual. Tu la portes a la botiga, fas una foto... No fa falta que t'entretenguis a fer fotografies. Com està? Es fien de la teva paraula. Està bé? Si té una mica de ratllades... té un preu. Si està intacte, té un altre preu. Si està fet a caldo, també te la podrà comprar.
Ja, diguem, tres graduacions.
Després la portaràs a la botiga, i allà els d'IKEA diran, ei, que m'has intentat portar l'hora, això no és el que tu em deies.
Vale.
Molt bé, però allà és quan tu...
Llavors els hi portes la Willy Fox.
Allà és quan tu... És que sempre m'he fet gràcia els noms de les productes d'IKEA.
És que clar...
És Barkov, és Kerkroff, dic,
bueno...
I allò
que et saluden, suposo que és la salutació darrere la samarreta, posa, què és?
Sí, exacte. Sí, el suec estic una mica a veure amb els temes de... Però, molt important que entenguis que aquí no va de fiscalitzar i que tu no entraràs en contacte amb el comprador. D'això ja s'encarrega IKEA. Hi ha moltíssima gent que li fa una mica
angúnia.
De vergonya, no? Sí. Una mica de vergonya i que té una mica de... Doncs, escolti, miri, jo no vull... És que jo l'anava a llançar. Si vostès s'encarreguen, ja m'està bé. I tant que s'encarreguen, perquè ells el que volen és fomentar l'economia circular dels seus productes. Què és el que porta IKEA a fer aquesta cosa? Això. Que nosaltres ho estem dient per la ràdio. Mm-hmm. Aquest és el retorn més important que té IKEA.
Bé, i al
no
final, els
13 milions d'euros.
I al final, potser gent que no hagués passat per l'IKEA, per A, per B, per C o el que sigui, escolta'm, acaba sabent que hi ha aquest producte, etc.
Són les encants suecs.
Sí, clar.
Els encants suecs. Tu ara, en comptes d'anar... Però això està passant en moltes botigues, hi ha molts establiments. Una cosa similar està fent el Decathlon. És a dir, que
sí,
hi ha moltíssim...
Sí.
Moltes empreses que han entès que això de l'economia circular va de debò i que és una oportunitat i que són molts els usuaris que no ens importa tenir productes de segona mà. O sigui que, vinga, un aplaudiment per l'IKEA.
Vinga, aplaudim.
El concurs.
Anem al concurs. Quants articles de segona mà ha venut IKEA l'últim any? Una ampolla de cava Brut Reserva, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, el premi. I de la setmana passada, el Meteotaula, el vi novell, o en el vi novell 2022, quantes DOs hi participaran? Lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell residu zero és el premi sense herbicides, pesticides i procedent de cultiu ecològic. Si no va bé les 5... els 5 paquets de càpsules compostables, podeu triar entre 5 paquets de quart de quilo de cafè en grau o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. La resposta eren 7. Marta Martínez, de Barcelona, la guanyadora.
Quin temps farà?
Doncs un cap de setmana que ens porta temperatura elevada per l'època de l'any, tot i que amb valors que dia a dia aniran baixant un esglaonet aquest dissabte, aquest diumenge, sobretot dilluns i especialment dimarts. No normalitzarem encara les temperatures per l'època, ni tan sols dimarts, dia 1. Podria passar això el dia 2, el dia 3, ens podríem acostar a la normalitat termomètrica de l'època. De moment això no ha de passar i cap de setmana com a mínim fins dilluns ben bé al matí amb intervals de núvols prims, amb mala visibilitat, amb pols en suspensió i potser dilluns amb núvols una mica més densos, dimarts al matí amb sol i a l'acabar el dimarts amb alguns ruixats. Els mapes ballen, dilluns i dimarts encara la previsió incerta i sembla que molt, molt clara en el dissabte i en el diumenge, en aquest horitzó pròpiament del cap de setmana. Moltíssimes peticions, es nota que hi haurà pont per a algunes persones. La Vall de Núria, Clàudia Montfort, dissabte, Sebastián Pérez diu que vol fer el coll de pal i dinar a Guardiola de Berguedà, o el casament a Barcelona dissabte. Quin temps farà? Ens pregunta la Maria Cano. Bé, en principi en tots tres casos, cap complicació ni a la muntanya ni a la costa i temperatura elevada per l'època, però no la calor d'aquests dies passats. Una calor més suau. Diumenge, Sílvia Garcia, Comanegra, Beget, Jordi Palau, el Puigmal, Manu, Casabo, Boletza, Guixers, en principi cap problema tampoc diumenge, ni a Beget, ni per fer el Puigmal, no hauríeu de patir en les activitats de muntanya i una temperatura molt privilegiada, molt dolça per finals d'octubre. El dimarts, directament, Tots Sants, ens pregunta l'Albert que volen fer una excursió al voltant del pantà de Terradets. Diu si han de patir per la pluja. Ara per ara, al matí, al migdia, el dona assolellat, el pronòstic, potser amb boira matinal, però es desfaria ràpid. Sí que al vespre podria formar-se algun ruixat amb una certa intensitat, però el pronòstic l'estem fent dijous, aquesta hora de la tarda vespre, i clar, falten molts dies i insistim en aquesta petita incertesa de dilluns i dimarts. I en general, per tot el cap de setmana llarg, pels 4 dies, Hugo García, Busost, Mariona Rifac, Antoni Gros, Luis Santos, Boletza Prades, Rosy de la Fuentes, Miami Platja o l'Eloi Coso a Tivissa. Principi, els 4 indrets, els 5 indrets, perdó, temps estable aquest dissabte i diumenge, amb alguns núvols prims i amb una temperatura que segurament continuarà molt suau, tot i que farà més fresca de nit. Dilluns i dimarts sí que baixaria més la temperatura i hi hauria més núvols dilluns, en tots els casos, i potser dimarts a la tarda, en el cas de Busost, en el cas de Prades, podríem parlar, potser també Tivissa, d'alguns ruixats.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, al món hi ha dos grans models globals de predicció de mapes del temps. Quins són? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar, Arbequina del Priorat, de Prior Day, el premi. La setmana passada Meteocat ha posat al web un producte radar anomenat... Era radar d'advecció. Anna Maria Estradé de Sant Feliu de Llobregat s'emporta una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar del Priorat i de Priorday.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Anem al finalista de la setmana i que és guanyador del mes d'octubre. És el Jordi Escó de Reus Meteo. Diu, no em creia el que estava veient. Dos núvols homogenitus. 23 d'octubre. Sí que costa de veure, sí que costa, Jordi. Dos núvols fotografiats el 23 d'octubre. I atenció, Jordi, t'emportes una experiència de 2 hores i pots anar amb qui vulguis, és per 2 persones a l'Espai Cel, a Caldes de Montbui, al balneari Termes Victòria. 7 piscines termals, piscina exterior, i això sí, heu de concretar les dates amb el balneari. Enoturisme, bon menjar al restaurant 4 Molins. Algues invasores i agricultura regenerativa, entre d'altres temes, seran presents aquesta propera setmana, ja dins del mes de novembre. Si no fallen els meus càlculs, dijous serà 3 de novembre. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter, i un equip de 4 persones. Sots direcció i producció, pal de paller del programa Núria Ventura. També ho és un pal de paller el Néstor Gómez o el José María Campillo, i un servidor que, com cada setmana, us acompanya al capdavant del micròfon, ja sigui de Meteomauri o de Green Meteomauri.